L'Observatori, un tros de ciència a Ràdio 4. Anna Banyeres.
Bona tarda, salutacions, benvinguts a una nova edició de la divulgació científica, un temps i un espai que ens permet conversar amb els investigadors i amb les institucions per conèixer de primera mà quines recerques i quins estudis estan duent a terme per a millorar la salut de les persones, del planeta i fins i tot de les dues alhora. Així que en aquest observatori d'avui, continuant amb la nostra voluntat de millorar el coneixement científic, us proposem les següents converses. Primerament, ens traslladarem a través de les zones fins a l'Institut de Ciències del Mar per a submergir-nos en aigües canàries perquè arran de l'erupció submarina a prop de l'illa del Hierro, ara fa 4 anys, diferents investigadors han arribat a, entre d'altres conclusions, que es va produir una pertorbació significativa en les propietats físico-químiques de les aigües que van alterar bona part de l'ecosistema marí. Coneixerem, doncs, quines han estat aquestes alteracions i quina conseqüència s'han després. Però, a banda, també farem més per saber perquè un estudi anomenat Família Experta ha demostrat que un major coneixement a través de l'educació en salut permet reduir els ingressos hospitalaris dels pacients crònics i això fa, per tant, que millori la seva qualitat de vida i, de retruc, la dels cuidadors d'aquests malalts. Si els resultats conclouen satisfactòriament, els investigadors tenen intenció de proposar com a estratègia de salut pública. Dues qüestions que marcaran els minuts d'aquest observatori que completarem amb algunes notícies destacades d'aquesta actualitat. Comencem.
L'Observatori. Ciència i tecnologia a Ràdio 4.
A l'octubre de 2011 va tenir lloc la primera erupció submarina en els últims 500 anys d'història vulcanològica de Canàries. El volcà submarí de la illa del Hierro va emetre a l'oceà una gran quantitat de materials procedents del mantell, així com gasos i calor que van produir una pertorbació significativa en les propietats físico-químiques de les aigües al voltant de l'illa. Aquest fet, sense precedents per a l'oceanografia espanyola, va permetre als investigadors prendre mostres i avaluar l'efecte d'aquest tipus de fenomen. Nosaltres volem conèixer si ja hi ha conclusions, si hi ha resultats. Per això saludem el professor Josep Maria Gasol, que és microbiòleg de l'Institut de Ciències del Mar del Departament de Biologia Marina i Oceanografia del Consell Superior d'Investigacions Científiques. Professor Gasol, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Podem parlar de conclusions?
Bé, el volcà o l'erupció submarina va ser un fet que es va donar un cop i nosaltres vam poder mostrejar immediatament després i al cap d'uns mesos i no sabem si això es pot repetir de la mateixa manera i sempre serà igual i tal, perquè normalment als científics ens agrada fer moltes proves repetides, no? El que sí que vam observar és que en el nostre cas es van veure una sèrie de canvis en l'aigua, en les comunitats que hi havia l'aigua, i és això una mica el que expliquem en el treball aquest.
Quin és el canvi més significatiu que s'ha pogut apreciar fins ara?
Bé, l'aigua va canviar molt de les seves característiques fisicoquímiques, això ja ho havien explicat els primers que van arribar-hi i van treballar amb això, i nosaltres el que vam mirar va ser veure si les comunitats de microorganismes, de bacteris, dels organismes més petits i més abundants que hi ha al mar, canviaven. Volíem saber si augmentaven o disminuïen, si augmentava la seva activitat o no, i si hi havia canvi d'espècies. I una altra cosa que ens interessava molt era veure si apareixien les espècies que normalment es troben en les dorsals del centre oceàniques, al fons, les fonts hidrotermals del centre del mar. I tot això vam veure que sí, així passava així, és a dir, apareixien aquestes espècies, augmentava l'activitat dels microorganismes i canviava per la diversitat, de fet disminuïa la diversitat.
Sí que val a dir que 3 mesos després del començament d'aquesta erupció submarina, aquest moviment o aquests efectes van deixar de ser visibles, almenys a nivell de l'ull humà. S'ha pogut comprovar si realment es va finalitzar aquesta visibilitat o hi ha hagut alguna mena d'evolució?
Bé, desgraciadament, tot i que vam poder-hi anar diverses vegades després de l'erupció, no s'hi ha anat més i ara s'estan buscant recursos per tornar a anar un altre any. Al cap de 3 mesos va tornar bàsicament a la normalitat i la nostra, el que sospitem és que és així com està, és a dir, que aquests canvis que es van produir es van produir només en el moment en què hi havia l'erupció del volcà i durant uns dos mesos, dos o tres mesos després de l'erupció, i la cosa ja havia tornat a la normalitat.
Val a dir, professor Gasol, que una erupció volcànica d'aquestes característiques no és molt freqüent. M'imagino que ja en el fet en si devia ser una sorpresa i també un motiu, doncs, de satisfacció per poder investigar un fet així. Com es va viure aquell moment?
Bé, els companys canaris sabien que hi havia activitat volcànica i van ser molt ràpids a aconseguir de desplaçar vaixells oceanogràfics a la zona. Immediatament després, com que va ser una qüestió bastant política, que evidentment doncs, hi havia la necessitat de saber quin efecte podia tenir sobre els peixos, per exemple, i sobre la pesca d'aquelles contrades, doncs ells van aconseguir trobar diners per poder fer més campanyes i ens vam oferir ajudar i ens van convidar en alguna de les campanyes a prendre mostres, i que això és una mica el que hem presentat.
I com era aquesta campanya de mostres? Com es treballava?
Bé, es treballa com sempre es treballa al mar, es treballa de la mateixa manera. Normalment es fan servir ampolles que recullen l'aigua del fons del mar, i en aquest cas encara era possible, perquè en altres llocs doncs, és massa fondo, però aquí era fins a 2.000 metres, és a dir, podíem recollir aquestes mostres. I llavors al laboratori, bàsicament del vaixell, es fan les primeres anàlisis i després es porta tot a Barcelona, o en el nostre cas, o a les Palmes de Canària, una altra part de la feina, on allà s'analitza. No era molt diferent de les activitats normals en les altres exploracions o expedicions oceanogràfiques que es fan.
Uh-huh. En tot van ser diferents sortides que podien fer doncs, més o menys mig any a bord de vaixell prenent aquestes mostres.
Sí, en total suma això, però cada vegada sortien doncs, uns 10 dies o 12 dies màxim.
Uh-huh. I això s'ha anat treballant conjuntament vostès amb els científics de les Canàries. Com és aquesta relació? Què hi ha de novadors en aquesta col·laboració?
No, són grups, tant el grup de l'Instituto Oceanográfico a l'illa de Tenerife com sobretot amb els grups de la Universitat de Las Palmas i la Universitat de La Laguna. Ja fa molts anys que col·laborem junts i treballem junts. Han vingut a les campanyes nostres, nosaltres hem anat a campanyes seves. Vam compartir una expedició, la Malaspina, que va ser al voltant del món, i hi havia tots aquests investigadors i eren així que ja ens coneixem, sabem també l'experiència de cadascú i la col·laboració és realment fàcil.
I en el dia a dia, en el continuar amb aquesta recerca per intentar doncs, trobar novetats o poder confirmar qüestions que vostès ja sabien, hi ha alguna cosa damunt la taula que estiguin treballant més fermament?
D'allà al volcà, no, perquè com que va ser un fet que es va donar un cop i prou, doncs ja no, en principi no hi estem treballant amb això, però estem treballant amb moltes qüestions. Ja dic que vam compartir aquesta expedició a Malaspina, que vam estar més de 7 mesos embarcats durant tot el temps, donant la volta al món, i tenim un munt de coses a mitges amb aquests investigadors que estem treballant d'aquesta expedició.
Han trobat alguna mena de punt en comú amb altres erupcions volcàniques del fons del mar? D'altres
sí.
Indrets del nostre sí. Planeta Terra?
Sí, l'erupció de l'Hierro el que té és que era molt superficial i, per tant, es veia des de dalt, des de la illa es veia els efectes de l'erupció. No? Uh-huh. Normalment aquest tipus de sortides de magma es donen al centre de l'Atlàntic i a les costes, amb algunes costes del Pacífic, que són a zones on hi ha el que se'n diu les dorsals del centre de l'oceà, que són zones en les quals els continents s'expandeixen i, per tant, allà hi està sortint material del fons del mar. Aquestes zones solen ser molt més profundes i molt més aïllades. Per tant, això que va passar aquí a l'Hierro era, diguem-ne, molt més superficial, era molt més visible i, a més, tenia lloc molt a prop de poblacions habitades. Per tant, i de fet, nosaltres vam tenir la sort que això ho podíem mostrejar molt fàcilment, mentre que per treballar les dorsals centroceàniques es requereix doncs, de submarins i d'una tecnologia ja molt més sofisticada que la que vam necessitar nosaltres.
Professor Gasol, vostè comentava al principi d'aquesta conversa que els seus companys, sobretot de les Canàries, estan intentant trobar mitjans per poder fer una nova expedició i poder doncs, realment analitzar, ara ja passat el temps, què és el que ha canviat, si ha canviat alguna cosa, si ha evolucionat, si ha minvat algunes de les espècies. M'imagino que aquest és l'objectiu principal sobre aquesta recerca.
Sí, sí, sí. També hi havia un altre aspecte, que és que nosaltres ara estem... Les noves tecnologies ens permeten de fer estimacions de què canvia en l'aigua de mar i detectar-ho per la presència de microorganismes concrets. Llavors, això forma part també d'una recerca més àmplia en la qual el que intentem és veure quines aplicacions tenen aquestes tecnologies noves per poder esbrinar quasi bé en temps real quin és l'estat de l'aigua de mar mirant quins microorganismes hi ha. I llavors això, en certa part, era un cas extrem que se'ns posava a disposició i, per tant, vam voler fer proves en aquest cas extrem, diguem.
Sens dubte, nous reptes. Josep Maria Gasol, microbiòleg de l'Institut de Ciències del Mar del Departament de Biologia Marina i Oceanografia del CSIC. Moltíssimes gràcies per haver estat avui a l'Observatori a explicar-nos aquests detalls sobre aquesta erupció volcànica a la illa del Hierro i desitjar-li molta sort en les properes convocatòries i les properes recerques.
Moltes gràcies.
Bona tarda.
Bona tarda.
L'Observatori, amb Anna Banyeres, a Ràdio 4.
Abans de passar a la nostra següent conversa, volem explicar-nos algunes qüestions d'actualitat. Fa uns dies coneixíem que una investigació de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, dirigida per Eduard Batlle, fa possible la predicció de la metàstasi en certs tipus de càncer de colon en només l'anàlisi de les cèl·lules que envolten el tumor. Escoltem.
Portem 3 anys treballant amb aquest test i el tenim pràcticament finalitzat, o esperem finalitzar-lo en els propers 6 mesos, i permetrà associar un risc, és a dir, interpretar quina és la probabilitat de recaure d'aquests pacients després de la teràpia, i aquesta informació serà útil pels clínics, pels oncòlegs, per decidir quin tipus de seguiment i quin tipus de tractament se'ls dona a cada pacient.
Doncs bé, avui parlem també d'una altra recerca, també lligada al càncer de colon, concretament la que ha fet el Laboratori de Fitoquímica del Departament de Ciència i Tecnologia dels Aliments de CEBAS CSIC, i que assenyala que una dieta rica en vegetals de la família de les crucíferes, com el bròquil, pot ajudar a reduir el risc de patir càncer de colon, però també d'altres tipus, com el de mama, pròstata i pulmó, i només amb 200 grams d'aquesta verdura al dia. Segons l'entitat, els beneficis anticancerígens provenen del seu important contingut en fitoquímics com els compostos fenòlics, les vitamines C i K i els glucosinolatos. I ja que parlem de propietats d'alguns aliments, també volem explicar-vos que el xef Ferran Adrià busca passió per la investigació entre els joves catalans per a integrar-los al Bullilab, que busca comprendre la gastronomia. Adrià assegurava aquesta setmana davant els estudiants de la Universitat Pompeu Fabra que aspiren a ser un dels 10 escollits que se sumaran al projecte formatiu, que l'objectiu és menjar coneixement per alimentar la innovació. I en aquesta línia no podem obviar de comentar que aquesta setmana, coincidint amb el Mobile World Congress, s'ha fet entrega dels premis a la millor aplicació. El jurat ha considerat que la millor ha estat Fansino, que ofereix als artistes la possibilitat de supervisar què està escoltant la seva música en temps real. L'opció del públic ha estat per GPS Guy, que a més de ser una xarxa social i una guia d'entreteniment per a la comunitat de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals, també inclou esdeveniments i notícies per a aquest públic. I la tercera aplicació, guardonada pel seu impacte en les persones, Mobile Triage, ajuda a realitzar un triatge correcte dels pacients que arriben als serveis d'urgències de centres de salut i hospitals i, a més, proporciona una valoració 100% correcta, ràpida i que ajuda a salvar vides. I ara continuem parlant de salut.
L'Observatori, a Ràdio 4, posa el coneixement al teu abast.
Investigadors de l'Institut d'Assistència Sanitària estan duent a terme un estudi anomenat Família Experta, que té com a objectiu demostrar científicament més coneixements sanitaris i pautes d'actuació perquè puguin seguir els cuidadors en persones amb malaltia crònica no oncològica i així poder reduir els reingressos hospitalaris. L'autor d'aquest estudi, el responsable, és el doctor Marco Antonio Paz Bermejo. Doctor, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Això ens situa a millorar la qualitat de vida dels malalts?
És un dels objectius primordials. De hecho, en este estudio hemos escogido aquellas personas que han sufrido varios ingresos hospitalarios por un problema pulmonar o cardíaco y esto supone evidentemente una notable distorsión para el ámbito personal y en el ámbito familiar. Y por tanto uno de los objetivos primordiales es ver si dotando de conocimientos sanitarios a los cuidadores podemos diagnosticar cuanto antes las amenazas de descompensación y mejorar, evidentemente, la calidad de vida de tanto del paciente como del entorno.
Clar, perquè això l'Ina va comentar, això minva la càrrega del cuidador.
Evidentemente, uno de los puntos cruciales no es solo la distorsión y que se produce en el propio paciente, que eso es evidente, sino pues la distorsión en el ámbito familiar y cuidadores, que suele ser una sobrecarga muy, muy, muy importante.
Com s'està treballant aquest estudi? Parla d'una mostra, en concret amb malalts crònics no oncològics, però hi ha diferents tipus de malalties cròniques.
Sí, hemos escogido las dos que provocan el mayor número de ingresos y reingresos en hospitalarios en general, y nuestro centro no es una excepción, que son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que es la insuficiencia cardíaca. Entonces, hemos escogido aquellos pacientes que han tenido varios ingresos y, de una manera aleatoria, pues los hemos dividido en dos grupos. Los que van a seguir, vamos a decir, el manejo habitual, que ya prevé nuestra sanidad pública, que tiene muchos recursos en este tipo de pacientes, y los que participan en lo que es familia experta, con el objetivo de, al cabo de un año, pues, de alguna manera, comparar ambos grupos y demostrar si realmente esta actividad pues supone una mejoría en la calidad de vida, una disminución de ingresos hospitalarios y una disminución también del gasto sanitario, que son los tres objetivos evidentemente principales. Hemos preferido hacer un ensayo clínico para intentar demostrar de manera incontrovertible los beneficios del proyecto.
Clar, perquè hem de deixar una cosa clara. Estàvem mirant els perfils de la majoria dels pacients que estan en aquest estudi i l'edat és una edat prou elevada. Per tant, les càrregues pels cuidadors també són molt elevades i en aquest sentit això és important destacar-ho.
Bueno, es un grupo de pacientes realmente muy complejos en su manejo, porque además suelen tener varios problemas de salud, no solo el que motiva quizá la mayor parte de descompensaciones, sino problemas añadidos, y estamos hablando de personas muy frágiles, donde cualquier intervención que pueda mejorar tanto la calidad de vida de ellos como de los cuidadores, pues evidentemente supondría una muy buena noticia para lo que es nuestra sanidad.
I vostès també destaquen que cal remarcar la càrrega que té, o sobrecàrrega en aquest cas, sobretot els cuidadors dels pacients amb insuficiència cardíaca.
Pues la verdad es que hemos hecho, vamos a decir, hemos pasado una serie de encuestas para valorar la calidad de vida de las personas, tanto de los enfermos pulmonares como enfermos cardíacos. Hemos pasado también unas encuestas para valorar la carga del cuidador y en este caso es verdad que la carga de los cuidadores de insuficiencia cardíaca en general ha resultado ser bastante más importante y bastante notable en este subgrupo concreto de pacientes con esta patología, sí.
I a més no en són conscients d'aquesta sobrecàrrega als nivells als que arriba, que això també és important remarcar-ho.
Sí, sí, sí. La verdad es que lo que queremos ver es si de alguna manera amparando de una forma más directa y creando una alianza entre los cuidadores, los pacientes, evidentemente, y el personal sanitario, que creo que todos remamos en la misma dirección y que el objetivo, evidentemente, es idéntico, pues vamos a ver si conseguimos también, entre otras cosas, aliviar la carga de trabajo de los cuidadores, que se van a sentir, esperamos, pues mucho más arropados por nosotros, van a saber detectar los problemas antes de que estos empeoren y obliguen a hospitalizaciones, a veces muy largas, y de esa manera creemos que puede haber un alivio también de la carga del cuidador y una mejoría en general del paciente.
Donar a conèixer pautes d'actuació per evitar doncs aquests reingressos i oferir-los més coneixement sanitari. Això com es fa?
Pues lo que hacemos es unas sesiones en grupos muy reducidos que damos personal médico y cardiólogos o neumólogos en función del problema y personal de enfermería, que es indispensable en este estudio. Y lo que hacemos es enseñarles, cuando una persona tiene un padecimiento crónico, en general el entorno adquiere una serie de conocimientos, porque es normal, es un fenómeno natural. Lo que pasa es que esos conocimientos a veces provienen de personal sanitario y otras veces provienen del conocido, del amigo, del vecino, del
entender.
Y se crean a veces bulos y se crean a veces conocimientos que son realmente falsos, y eso es lo que nosotros lo que queremos es transmitirles de primera mano los conocimientos dentro de lo que es la sensatez de lo que una persona que no es profesional sanitario puede entender y conocer y saber, y a partir de ahí, pues que sean capaces de, entre comillas, pasar visita cada día al paciente, es decir, tomarle una serie de constantes, tomar tal, y de alguna manera, pues tener una parte activa en lo que es el control de la persona. Y esto lo hacemos con esas sesiones donde le explicamos exactamente pues en qué consiste la enfermedad, por qué se producen los signos, los síntomas, cuáles son realmente las señales de alarma que deben saber o que ellos pueden diagnosticar, y les ofrecemos evidentemente las posibilidades de contactar inmediatamente con nosotros para darles una solución, y en función de la gravedad la solución pasa por la atención primaria o por la atención hospitalaria.
Quant de temps està previst que es treballi aquest projecte Família Experta?
Sí, se trabajará durante todo un año, desde la inclusión del último paciente, y en un año pues veremos exactamente cómo han evolucionado, volveremos a pasarles pues los cuestionarios de calidad de vida, de sobrecarga de trabajo del cuidador, volveremos a mirarlo todo y en función de, y así sabremos exactamente cómo han evolucionado estos familiares y estos pacientes, o estos cuidadores y estos pacientes, y podremos comparar aquellos grupos, el grupo de familia experta, vamos a decir, donde hemos dado nosotros la formación, con el grupo, entre comillas, control, que es el que ha seguido pues el manejo habitual en la sanidad de nuestro entorno.
Dèiem a l'inici d'aquesta conversa, doctor, que l'objectiu d'aquest estudi és reduir els reingressos hospitalaris del pacient crònic, incrementar la seva qualitat de vida, també la dels cuidadors, però m'imagino que aquest altre objectiu que va implícit és, en funció dels resultats, si es podria esdevenir com una nova estratègia en el tractament, en el maneig de pacients.
Creemos que implementar esto es realmente muy sencillo, y realmente no es nada costoso. Es fácil en todos los aspectos, y por tanto lo que queremos es ver si podemos demostrar estadísticamente qué beneficios reporta esto en todos los sentidos que usted ha dicho. Y si esto es así, nuestra intención es elevar pues nuestros resultados y transmitírselo a la autoridad sanitaria, y con la intención de que esto pues pueda generalizarse. Que además pienso que en estas patologías crónicas que haya una colaboración y una alianza entre lo que es el paciente, su familia o su entorno y el personal sanitario, ese es el escenario que yo creo que es idóneo para el manejo de este tipo de patologías, cuya curación es difícil, pero su manejo sí que realmente puede mejorar bastante.
Doncs esperem que hi hagin bons resultats. Nosaltres agraïm al doctor Marco Antonio Paz Bermejo, que és cardiòleg de l'Institut d'Assistència Sanitària a l'Hospital Santa Caterina. Moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i molta sort.
Ha sido un placer y gracias a ustedes por escucharme.
Bona tarda.
Ay, buena tarde.
Doncs bona tarda també a tots vostès i a tots vosaltres, perquè en aquest punt del rellotge ja hem de dir fins a la propera edició de l'Observatori, on tornarem a posar-nos en contacte amb els investigadors i els seus projectes i estudis per saber què es cou als laboratoris i què ens pot significar. Ja sabeu que el nostre lema és del laboratori a la ciutadania, l'essència de la divulgació científica, i que així procurem fer a cada edició de l'Observatori. Avui, un temps i un espai que ha fet possible les vies de sol a Marta Inglés, dirigint i presentant Anna Banyeres. Bona setmana!